Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquestes són les primeres informacions d'aquesta jornada que comença avui. És 23 de març del 22, com sempre, amb el suport de Vinyes Gravoleda. El dia en 4 minuts. L'Ajuntament d'Olot s'agafa els valors límit de la qualitat de l'aire per no aplicar la zona de baixes emissions. L'acord entre ajuntaments i govern especifica que la mesura s'haurà d'instaurar en ciutats que superin els valors límits de la qualitat de l'aire. Segons el consistori, Olot no supera aquests valors, tot i que l'estació referencial està instal·lada a la Fageda d'en Jordà. L'Agustí Arbós és el regidor de mobilitat d'Olot.
Entenem que el document el que fa és obligar a la creació d'aquesta zona de baixes emissions als municipis de més de 50.000 habitants i també els de més de 20.000, sempre i quan l'índex límit de qualitat de l'aire superin l'índex límit de la qualitat de l'aire regulat. En aquest sentit, a Olot, a la ciutat, això no ens afecta directament, ja que nosaltres no superem aquest límit de la qualitat de l'aire regulat.
En aquest sentit, des de la Regidoria de Mobilitat agafen el compromís de treballar amb els punts de l'acord per la qualitat de l'aire a Catalunya firmat divendres passat. Avui el Medi Ambient obrirà la primera part del nostre informatiu perquè també anirem fins a Castellfollit. I és que Castellfollit de la Roca espera que les accions de manteniment de les cingleres serveixin per aconseguir el pla integral. Neus a 5, què tal de nou? Molt bon dia.
Molt bon dia. Es tractaria d'una guia on hi constarien les accions necessàries i adequades pel manteniment de la cinglera. L'Ajuntament vol esperar tenir conclusions a les proves i neteges que s'han de fer fins l'any que ve per redactar un document marc que serveixi de bíblia per les pròximes dècades.
L'alcalde del poble és Miquel Reverter.
Si ara tinguéssim el pla integral aquí davant i vingués un nou equip de govern o vingués dintre de 10 anys, per dir alguna cosa, o dintre quan sigui, de dir, escolta'm, què s'ha de fer la cinglera? Doncs això és la Bíblia, això és el que s'ha de seguir. És això el que... ja tenim un pla especial de protecció del barri vell que estem mirant de com l'acabem aprovant, però de protecció més aviat urbanística. Ara el que hem d'acabar és de dir, escolta'm, aquí hem de tenir una guia per les futures generacions de com s'ha de conservar i com s'ha de mantenir la cinglera.
I avui, un dia més, també parlarem de solidaritat. I és que la Garrotxa disposa de 3 vies per canalitzar la solidaritat cap al poble ucraïnès. Les entitats locals han obert 3 canals per canalitzar les donacions i els oferiments que apareixen a tota la comarca.
Es pot fer a través de la comunitat ucraïnesa, amb seu a l'antiga Providència, a través d'aportacions econòmiques directament a ONGs o oferint allotjament. Les entitats que coordinen l'ajuda humanitària demanen a la població no anar per lliure i confiar en les donacions econòmiques.
Demanen per això, no? Jo tinc uns dies lliures i vull anar allà a veure què puc fer a la frontera, com puc ajudar. La recomanació que fem sempre és la mateixa que hem anat dient. Hi ha gent que treballa al territori, les vies de sortida d'aquestes persones, els corredors humanitaris estan funcionant, és gent que s'hi dedica, per tant, que tenen suport psicològic, suport jurídic, que saben com poder treballar en una situació tan dura i tan complexa com aquesta, i el que demanem és que intentin col·laborar amb aquestes organitzacions i no anar per lliure, perquè en aquests moments és molt complicat.
Mentrestant, doncs això, que la gent es posi en contacte, no?, amb el Consorci o amb Creu Roja o amb les altres entitats que estem en aquest tema per poder valorar quina és la manera més eficient amb la que poden col·laborar, no?, perquè és un moment de molta complexitat i que necessitem tot indicacions clares.
Són paraules de l'Anna Casamitjana, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i la coordinadora de Creu Roja, Laia Vilanova, en aquest mateix programa. I parlant de solidaritat, la Garrotxa reprèn el projecte Vacances en Pau. Es tracta de la iniciativa que busca famílies per acollir infants del Sàhara durant els mesos d'estiu.
Per culpa de la pandèmia es va haver d'aturar, però aquest estiu torna i des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara busquen ciutadans interessats. Un exemple d'ells és en Lehifla, un saharaui que va ser partícip del projecte fa 24 anys i que ara viu a la comarca. Ell mateix ha explicat la seva història a Radio Olot.
Jo vaig participar en aquest projecte fa 24 anys, és a dir, fa molt d'anys. I, clar, vaig venir a Galícia i, clar, és una cosa que és molt interessant i molt il·lusionant. És a dir, quan vam arribar, per exemple, en aquests anys, les coses estaven molt diferents totalment. Estan, per exemple, estem acostumats, per exemple, a veure les jaimes, les tents on vivim. Quan vam arribar, vam veure, per exemple, l'edifici, la terra verd, i com coses que, de veritat, no l'hem vist mai en la nostra vida.
En Cultura, avui, uns minuts dedicats a Marta Puig, perquè rebrà les ales a la cultura d'Olot. Nascuda a la ciutat el 1943, l'actriu acumula una llarga trajectòria en el món teatral i cinematogràfic, on va començar amb tan sols 20 anys.
Després d'una llarga carrera escènica i televisiva, Puig fa anys que dirigeix obres de teatre desinteressadament a l'Orfeo Lutí. Ara l'Ajuntament vol reconèixer la seva tasca a favor del teatre amateur de la ciutat.
L'entrevistarem en aquest programa al llarg dels propers dies, perquè de fet té tota una vida d'aventures per explicar-nos. I en esports, Isaac Barty s'ha proclamat campió d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical.
El corredor olotí no s'esperava un resultat tan bo i en declaracions a Ràdio Olot reconeix que no hi ha millor manera de començar la temporada. El juliol disputarà el Mundial a Andorra i ara encara el segon campionat d'Espanya, aquest en la disciplina en línia.
Jo l'objectiu de l'any seria anar participant als Mundials, els Mundials sub-23, que són els Mundials juvenils dels joves, que va de... dels 16 fins als 23 anys. Jo estic a la categoria de 20 a 23 i els requisits per participar en aquest campionat del món només porten els primers seleccionats al campionat estatal. I porto anys i anys intentant tinar i sempre he quedat segon, tercer i no m'ho esperava gens que aquest any podria quedar primer.
I avui també hem de parlar de la selecció albanesa de futbol. Per què? Doncs perquè s'entrena a la Garrotxa. Aquests dies ho fa a les instal·lacions de Royal Bert, a la Vall d'en Bas.
Albània serà el rival de la selecció espanyola aquest dissabte a Cornellà al Prat. Les seleccions d'Anglaterra i Polònia també es van interessar per concentrar-se a Royal Bert, però van acabar descartant per la poca oferta hotelera del territori.
Escoltem l'Eudald Morera, són declaracions aquí a Ràdio Olot.
Ens van oferir l'oportunitat de poder atendre'ls, de poder-los detenir, i durant tota la setmana varen arribar dilluns, estan a l'hotel Vall de Bas, estan entrenant les instal·lacions del Royal Bert, i malgrat el temps, doncs la veritat és que ahir es va poder entrenar, avui també, i bé, no és la millor targeta de presentació, perquè ens agradaria que el temps ens hi acompanyés, però bé, també estan acostumats ells a aquest tipus de climatologia, per tant, tampoc ho troben tan estrany.
La selecció albanesa de futbol s'entrenarà tota aquesta setmana a la Vall d'en Bas.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara pel trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bon hora.
Hola, bon dia. Avui les afectacions viàries són les següents. Hi haurà un tall de carrer a la plaça Clarà davant del Bec-Bec, serà parcial. I reserves d'estacionament al carrer Alcalde Lluís Casademont, Avinguda Batlló i Avinguda Sant Joan. Que tinguin un bon dia des de la Policia Municipal.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I es nota que ja hem entrat a la primavera, es fa clar més aviat, també el dia es va allargant. Recordeu que en pocs dies que envien l'hora, i això també ho notarem, tindrem com la sensació de que neus mica en mica ens acostem cap al bon temps, eh? La qual cosa també anima, tot i que ara per ara el fred és ben viu i molt protagonista a les nostres comarques.
Sí, la veritat és que avui, per exemple, tenim un valor que no l'hem tingut massa aquests últims mesos i com passa últimament, el mes de març, acaba, a més, a les acaballes del mes de març com estem, tenim valors com ara el que us direm. D'entrada ens llevem amb 3 graus a Olot, a Mieres, a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 2 a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, en tenen 0 a Vic i a Ripoll, 4 a Girona, 6 a Banyoles, Anglès i a Figueres, que és la més alta, en tenen 4 de negatius a Das i, atenció, 9 sota 0 a Vall de Núria.
9 sota 0 a Vall de Núria. Déu-n'hi-do el fred que ens porta aquest mes de març. És el moment de saludar en Dani Ramírez.
Finalment, després de 12 dies de llevantada de temporal marítim, d'algunes pluges, doncs ahir a molts indrets entre el migdia i la tarda es van aclarint, amb estones de sol també a la Costa Brava, al matí ja n'hi havia al Pirineu, després de les nevades de les últimes jornades, que han deixat de 20 a 30 centímetres, també entre els núvols, al migdia es va veure una mica el Montseny, el Matagalls, les Agudes, una mica enfarinat, una petita nevada que va caure per damunt de 1.300 metres. Bé, nit, matinada més freda, després d'aquest temporalet, que sembla que va a la baixa, avui farà menys vent, tindrem més clarianes, al matí algun banc de boira, i baixa la temperatura. Aquest cel es mostra encara variable, mig ennuvolat, no acaba d'aclarir. De fet, parlem de restes de la llevantada que no acaba de fer neteja. Per tant, encara és possible algun plogim o alguna gotellada al prelitoral, bàsicament cap a la selva, a les Guilleries, i a la tarda mig ennuvolat, alguna estona de sol, novament pot caure alguna gota despistada, ben poca cosa. Per tant, un dia com de transició, esperant la millora dels propers dies, la millora entre cometes, això que vol dir, doncs, més sol, perquè potser hem d'esperar, esperàvem que dijous ja el temps s'aclarís més, doncs dijous encara estarà núvol, encara pot caure alguna gotellada, algun plogim, puja una mica la temperatura, però poca precipitació, sobretot núvols. Hauríem d'esperar segurament a divendres, dissabte, quan ja es anirà aclarint, potser no del tot, però ja passaria aquest risc de precipitacions que porta tants dies acompanyant-nos. Unes pluges que, per exemple, en tot aquest mes de març ja han acumulat doncs més de 200 litres per metre quadrat a la capçalera de la Muga, i en algun indret s'han aproximat als 300 litres. Per tant, tota aquesta pluja ha anat directament cap als embassaments, especialment el de Boadella, i tot plegat sembla que pinta una mica millor. Per tant, temps variable les properes hores, però també de matinada una mica més de fred.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Un dels temes d'aquests dies són les zones de baixes emissions. Ja sabeu que aquesta setmana passada el govern català anunciava que les ciutats de 20.000 habitants també haurien d'aplicar la norma de controlar-ho i d'evitar que determinats vehicles circulessin per les seves àrees urbanes. Municipis a partir de 20.000 habitants. Olot hi entraria. L'Ajuntament de la ciutat s'agafa els valors límit de la qualitat de l'aire per no aplicar precisament aquesta mesura a la zona de baixes emissions. L'acord entre ajuntaments i govern especifica que la mesura s'haurà d'instaurar en ciutats que superin els valors límits de la qualitat de l'aire, Neus.
I segons el consistori, Olot no supera aquests valors, tot i que l'estació referencial està instal·lada a la Fageda d'en Jordà. Des de la regidoria de mobilitat agafen el compromís de treballar amb els punts de l'acord per la qualitat de l'aire a Catalunya firmat divendres passat.
Informa Pau Masó.
D'acord amb la normativa, els municipis de més de 50.000 habitants han d'implantar zones de baixes emissions. Aquesta obligatorietat també aplica als municipis de més de 20.000 habitants on se superin els valors límit de qualitat de l'aire regulats. Acordem fer un pas endavant i assumim el compromís de treballar per a la implementació de zones de baixes emissions a tots els municipis de Catalunya de més de 20.000 habitants abans d'acabar l'any 2025.
Aquest és part del text de l'acord per a la qualitat de l'aire que van firmar divendres passat govern i ajuntaments. Es tracta d'un text que inclou l'aplicació de zones de baixes emissions a ciutats de més de 20.000 habitants, com és el cas d'Olot. Però l'Ajuntament s'agafa al fet que la ciutat no supera els límits de la qualitat de l'aire per deixar la mesura en paper mullat. Ho explica un regidor de mobilitat, Agustí Arbós.
Entenem que el document el que fa és obligar a la creació d'aquesta zona de baixes emissions als municipis de més de 50.000 habitants i també els de més de 20.000, sempre i quan l'índex límit de qualitat de l'aire superin l'índex límit de la qualitat de l'aire regulat. En aquest sentit, a olor de la ciutat, això no ens afecta directament, ja que nosaltres no superem aquest límit de la qualitat de l'aire regulat.
El valor límit de qualitat es mesura a través de diferents estacions repartides per tot Catalunya. Es dona el cas, però, que a Olot no hi ha una estació de referència a la ciutat i la que utilitza el Departament d'Acció Climàtica per avaluar la qualitat de l'aire de la zona es troba a Can Jordà, a una de les seus del Parc Natural de la zona volcànica situada al mig de la Fageda d'en Jordà. Amb aquesta casuística, la zona de baixes emissions d'Olot no tindrà la pressa d'haver-se d'implantar el 2025, però el consistori diu que ho estudiarà.
Tot i així, sí que entenem que el que ens proposa el departament és que treballem i estudiem el que significa tots els punts que en aquest document s'inclouen i que ho estudiem amb quina aplicabilitat, amb quines situacions, doncs, s'ha d'anar treballant a Olot tota aquesta casuística, tot aquest tema de les baixes emissions. Hem d'estudiar molt bé què significaria, sobretot social i econòmicament, aquest desenvolupament d'una zona de baixes emissions. Per tant, estem oberts a estudiar-ho i a mirar-ho, però a dia d'avui no puc donar una resposta perquè ho hem de mirar molt bé. És una cosa complexa i, per tant, hem de tenir-ho molt clar.
Arbós explica que des de l'Ajuntament entenen que no hauran de mirar el 2025 com una data límit i també destaca la futura variant com una mesura per reduir les emissions de CO2 dins la ciutat.
No estem subjectes a aquest calendari i, per tant, Olot, en tot cas, tindrà el seu propi calendari, que serà el d'estudiar tot això i després de veure quines accions implementem. Però entenem que estem lliures d'aquesta limitació d'aquest calendari que marca el límit 2025 i entenem que aquí tenim unes peculiaritats, unes singularitats diferents, no? com deia abans, no? Per exemple, per millorar la qualitat de l'aire, per millorar la mobilitat de la nostra ciutat, prioritari en aquest moment tenim la variant d'Olot. Em sembla que tots estarem d'acord, doncs, que és el primer pas i el primer objectiu clar que tenim, doncs, per anar en aquesta direcció que el mateix document de la Generalitat, doncs, ens fa arribar.
A part de les zones de baixes emissions, l'acord per la qualitat de l'aire a Catalunya també inclou la implementació de models de mobilitat més sostenibles i saludables, la potenciació del transport públic o la millora dels controls de qualitat de l'aire. Aquests i altres compromisos són els que l'Ajuntament d'Olot s'ha compromès a estudiar, igual que també han fet més d'una seixantena de municipis que han signat el document.
No deixem encara les qüestions lligades al medi ambient perquè a Castellfollit esperen que les accions de manteniment de les cingleres serveixin per aconseguir el pla integral. Es tractaria d'una guia on hi constarien les accions necessàries i adequades pel manteniment de la cinglera.
L'Ajuntament vol esperar tenir conclusions de les proves i neteges que s'han de fer fins a l'any que ve per redactar un document marc que serveixi de bíblia per les pròximes dècades.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
L'objectiu final és tenir una guia on apareguin les accions que cal seguir pel manteniment de la cinglera. El document seria transversal i serviria perquè governi qui governi a Castellfollit sàpiga què s'ha de fer per garantir el manteniment de la cinglera. L'alcalde del poble, Miquel Reverter, defineix el pla integral com una bíblia.
Si ara tinguéssim el pla integral aquí davant i vingués un nou equip de govern o vingués dintre de 10 anys per dir alguna cosa, o dintre quan sigui, de dir, escolta'm, què s'ha de fer la cinglera? Doncs això és la bíblia, això és el que s'ha de seguir. És això el que... ja tenim un pla especial de protecció del barri vell que estem mirant de com l'acabem aprovant, però de protecció més aviat urbanística. Ara el que hem d'acabar és a dir, escolta'm, aquí hem de tenir una guia per les futures generacions de com s'ha de conservar i com s'ha de mantenir la cinglera.
Tot i reclamar aquest document des de fa més de 5 anys, ara el consistori entén que primer cal veure quines accions són les que funcionen i quines no. Ara mateix hi ha un pla de treball impulsat des del 2018, conjuntament amb els departaments d'Acció Climàtica i Territori, que inclou neteges anuals, proves de sensibilització o vigilància amb càmeres, drons i làsers. Un cop s'hagi comprovat que aquestes accions funcionen, Reverter diu que serà el moment de redactar el pla integral.
Documentació n'hi ha, hi ha un pla de treball. Això, un cop doncs, tinguéssim, per exemple, s'han fet les neteges que sabem que funcionen, s'han fet, diguéssim, el que són les medicions dels moviments, els escàners i tot això, sabem si hem de saber si aquestes proves pilot poden funcionar. Per tant, un cop tinguem tot això, amb tota la feina que s'haurà fet en aquests anys, ja tindrem prou documentació com per dir, escolta'm, sabem que això es pot fer, evidentment la tecnologia canvia, evidentment hi ha nous sistemes de protecció, però ara mateix tenim tot això, que ho hem de posar blanc sobre negre i dir quins són els passos que ha de seguir l'Ajuntament de Castellfollit per poder tenir la cinglera en condicions.
Aquest any, per exemple, es volen impulsar proves d'estabilització que consistirien en instal·lar puntals o una malla a la roca. És una proposta més que s'ha de veure si funciona i concloure si podria estar dins el pla integral, que anirà al revés de molts processos. En aquest cas, primer hi ha la pràctica i després la teòrica.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
La Garrotxa disposa de 3 vies per canalitzar la solidaritat cap al poble ucraïnès. Les entitats locals han obert 3 canals per canalitzar les donacions i els oferiments que apareixen a tota la comarca.
Es pot fer a través de la comunitat ucraïnesa amb seu a l'antiga Providència, a través d'aportacions econòmiques directament a ONGs o oferint allotjament. Les entitats que coordinen l'ajuda humanitària demanen a la població no anar per lliure i confiar en les donacions econòmiques.
Creu Roja, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el CEPAIM són les 3 entitats socials que coordinen l'ajuda per Ucraïna. Ho fan també amb el suport dels ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal. A través d'una taula de coordinació juntament amb la comunitat ucraïnesa es decideixen les accions a fer. A través d'aquesta taula s'han dissenyat 3 canals diferents per recollir ajuda. Una és la seu de la Providència Olot, que coordina la comunitat ucraïnesa i on es poden deixar donacions materials. Una altra és la recollida de donacions econòmiques que es pot fer a través d'una llista homologada d'ONG que ha habilitat l'Agència Catalana de Cooperació. I per últim, també es pot oferir allotjament a través del correu electrònic del Consorci d'Acció Social. Les entitats demanen a la població seguir aquests 3 canals. Escoltem la tècnica del Consorci, Anna Casamitjana, i la coordinadora de Creu Roja a la Garrotxa, Laia Vilanova.
Demanen per això, no? Jo tinc uns dies lliures i vull anar allà a veure què puc fer a la frontera, com puc ajudar. La recomanació que fem sempre és la mateixa que hem anat dient. Hi ha gent que treballa al territori, les vies de sortida d'aquestes persones, els corredors humanitaris estan funcionant. És gent que s'hi dedica, per tant, que tenen suport psicològic, suport jurídic, que saben com poder treballar en una situació tan dura i tan complexa com aquesta, i el que demanem és que intentin col·laborar amb aquestes organitzacions i no anar per lliure, perquè en aquests moments és molt complicat.
Mentrestant, doncs això, que la gent es posi en contacte, no?, amb el Consorci o amb Creu Roja o amb les altres entitats que estem en aquest tema per poder valorar quina és la manera més eficient amb la que poden col·laborar, no?, perquè és un moment de molta complexitat i que necessitem tots indicacions clares.
Afirmen que en un principi hi va haver força confusió sobre com fer donacions i coordinar l'ajuda, però ara ja s'han consolidat els canals. Pel que fa a les donacions, demanen, sobretot, que siguin econòmiques.
Enfortir la gent que està treballant al terreny, donar-los recursos, és clau perquè puguin, doncs, fer una bona atenció. Ells saben millor que ningú, millor que nosaltres, el que necessiten, com ho necessiten i quan ho necessiten. Aleshores, diguem sempre que, no, un euro destinat directament és molt més eficient que a vegades més material, no? Això per una banda, però per l'altra, la gent li preocupa, bueno, els diners on aniran a parar, no? Jo pregunto el material on anirà a parar. La traçabilitat dels diners, si les entitats fem la feina que hem de fer, també l'hem de poder explicar, no? I en aquest cas la Federació Internacional de la Creu Roja té a les seves pàgines web tot el com s'està repartint aquesta ajuda i què s'està fent, no?
Les donacions econòmiques es destinen a comprar el material necessari que reclamen les ONG que estan al terreny. Elles són les que coneixen les necessitats que cal cobrir perquè la solidaritat que surt de Catalunya sigui eficient i faci el servei que ha de fer.
I mentre tenim un ull posat a Ucraïna, l'altre el tenim posat al Sàhara, perquè la Garrotxa reprèn el projecte Vacances en Pau. Es tracta de la iniciativa que busca famílies per acollir infants del Sàhara durant els mesos d'estiu.
Per culpa de la pandèmia es va haver d'aturar, però aquest estiu torna i des de l'associació Garrotxa amb el Sàhara busquen ciutadans interessats. Un exemple és el d'en Lehlifa, un saharaui que va ser partícip del projecte ara fa 24 anys i que ara viu a la comarca. Ell mateix ha explicat la seva història a Radio Olot.
El projecte Vacances en Pau retorna després de 2 anys aturat per culpa de la pandèmia. La delegació del Front Polisario i les entitats solidàries amb el poble saharaui a Catalunya porten dècades organitzant aquest tipus de projectes. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa, de la mà de l'associació Garrotxa amb el Sàhara, es tira endavant el procés perquè famílies puguin acollir infants. El principal objectiu és que els nens i nenes puguin conèixer una nova cultura i descobrir coses que, malauradament, no han vist mai. Des de fa més de 5 anys, el poble saharaui viu en condicions extremes de pobresa i sense necessitats bàsiques com la llum o l'aigua. Un dels voluntaris de Garrotxa amb el Sàhara és l'Enric Soler.
Sí, és un projecte que és ja la repetició d'altres anys que s'havia fet. El que passa que ara hem passat aquests 2 anys de pandèmia, no s'ha pogut fer perquè, per desgràcia, els nens saharauis no podien sortir del camp de refugiats donat el Covid que hi havia. Llavors, esclar, aquest any s'intenta tornar a arribar de nou i el projecte consisteix en els 2 mesos d'estiu, que són els 2 mesos de més calor al camp de refugiat, acollir els nens aquí, que a partir dels 8 anys que venen aquests nens, i fer-los una revisió a metge i que puguin doncs, passar els mesos d'estiu sense la calor tan intensa que hi ha al desert.
Una de les històries que recull un projecte és la d'en Lekhlifa Mahmoud, actual vicepresident de l'entitat garrotxina i que va arribar a Espanya gràcies a la iniciativa. Ho va fer fa 24 anys a Galícia i des de fa 3 viu a la capital de la Garrotxa. Mahmoud explica que quan va arribar va veure per primera vegada objectes i imatges que veia als llibres de l'escola.
Jo vaig participar en aquest projecte fa 24 anys, és a dir, fa molt d'anys. I, clar, vaig venir a Galícia i, clar, és una cosa que és molt interessant i molt il·lusionant. És a dir, quan vam arribar, per exemple, en aquest any, les coses estaven molt diferents totalment. Estan, per exemple, estàvem acostumats, per exemple, a veure les jaimes, les tents on vivim. Quan vam arribar, vam veure, per exemple, l'edifici, la terra verd, i que són coses que, de veritat, no l'han vist mai en la nostra vida.
Fa una setmana l'associació va organitzar una trobada amb la comunitat saharaui de la comarca per informar sobre el projecte i teixir vincles. Aquelles persones interessades a acollir un infant saharaui aquest estiu es poden posar en contacte amb l'associació Garrotxa amb el Sàhara a través del correu garrotxasahara@gmail.com. I no deixem encara les qüestions socials, però sortim ara de casa nostra perquè a la Fundació Els Joncs estrenen una sala polivalent que donarà servei a 150 persones amb discapacitat intel·lectual. L'entitat que té seu a Sarrià de Ter, al Gironès, compta amb un centre ocupacional i el centre especial de treball i ara incorpora aquesta nau que es destinarà a activitats terapèutiques i lúdiques.
L'espai té 570 metres quadrats i està annexat a altres instal·lacions de la Fundació. La reforma ha estat el resultat de 10 anys de treball i una inversió de 790.000 euros. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
Com podíem fer que es convertís en un local polivalent que tingués aquesta doble funció? La funció per la fundació i també una funció que la tingués en l'àmbit local, en l'àmbit de Sarrià, de que fos una sala polivalent també del municipi. I amb aquesta doble entrada, una per la fundació i també una, si la fundació està tancada, doncs que es puguin fer també doncs, que la gent hi pugui entrar en el cas de ser necessari.
Inicialment, aquest espai estava previst convertir-lo en un auditori per un centre d'estudis, però va quedar abandonat i finalment la Fundació ha tirat endavant aquesta reforma per fer-ne una sala polivalent.
I promoure l'ús del català com a eina de reinserció per a joves interns en centres de menors. Aquest és l'objectiu del taller de rap que s'està duent a terme al Centre de Justícia Juvenil de Montilivi, a Girona.
Hi participen 4 dels 12 joves que en aquests moments compleixen mesures judicials al centre gironí. Amb l'ajuda del raper Nelosi, que col·labora amb Plataforma per la Llengua, ha composat la cançó Bola. El text gira entorn de les vivències dels propis participants que ara es gravarà i es difondrà a través de YouTube. En Colombo i en Gitano són dos dels joves participants.
M'agrada cantar, parlar de mis sentiments i de què passa la meva vida. M'agrada parlar català. Ja.
Sí, parlem del que ens ha passat a la nostra vida anterior.
I va bé parlar-ne?
Sí, així descarrega, saps? Descarregues molt que tens. Sí, t'ajuda a tirar cap endavant.
Amb aquesta iniciativa, el Departament de Justícia busca fer atractiva la llengua i acostar-la als joves amb l'objectiu d'aconseguir que un cop surtin siguin bilingües i tinguin més oportunitats per reinserir-se.
Anem ara cap al Ripollès perquè un terratrèmol de magnitud 3,4 a l'escala de Richter s'ha deixat percebre aquest dimarts a la nit a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, la Cerdanya i també l'Alt Empordà, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
L'hora de registre del terratrèmol ha estat a les 21:54 i l'epicentre s'ha situat a la zona de 7 cases a 42 graus de latitud nord i 2,3 de la longitud est, a un quilòmetre de profunditat. El terratrèmol ha estat àmpliament percebut, però no ha anat ni ha comportat danys.
La Guàrdia Civil ha detingut 3 homes a Garrigàs, a l'Alt Empordà, que circulaven per l'AP7 amb gairebé 340.000 euros falsificats, anabolitzants, una pistola tàser i material de vigilància.
Entre d'altres, manilles, llanternes, passamuntanyes i ulleres de visió nocturna. La detenció va tenir lloc aquest dissabte passat a la tarda. La Guàrdia Civil estava fent un servei rutinari a l'àrea de servei de l'Empordà i va veure el cotxe en què anaven els 3 homes, tots de nacionalitat polonesa, i els va semblar sospitós. Quan van escorcollar-lo, van trobar tot aquest material il·lícit. Els detinguts venien d'Alacant i circulaven per l'AP7 AP7 en sentit nord, direcció cap a França.
La Policia Nacional ha detingut un home a Castelló d'Empúries que va participar en el segrest d'un francès l'any 2018.
L'arrestat, que s'amagava amb una identitat falsa, tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega dictada per un jutjat del Tribunal del Comtat de París. L'operació es va engegar a través de la informació proporcionada a través de la finestreta Sirene, que és una oficina d'enllaç entre els països signants de l'acord de Schengen per compartir informació policial. Un cop identificat el fugitiu al municipi, es va establir un dispositiu de vigilància i control i es va detectar que prenia moltes mesures. En la seva detenció hi han participat també efectius del grup d'operacions especials de seguretat.
I en clau econòmica avui us expliquem que l'Estat planifica ampliar la subestació de la Mata Santa Llogaia d'Àlguema. I això ho vol fer perquè rebi l'energia del parc eòlic marí projectat al Golf de Roses.
La planificació de la xarxa de transport d'electricitat 2021-2026, que aquest dimarts ha rebut l'aval del Consell de Ministres, inclou fer més gran la subestació dels 400 kV per evacuar-hi electricitat dels aerogeneradors. L'objectiu, subratlla el document, és facilitar la connexió de generació eòlica marina en aquelles zones que s'han inclòs com a prioritàries a l'esborrany del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim. La planificació elèctrica que ha aprovat el govern espanyol manté també el ramal aeri de la Mata Riudarenes i en fixa l'entrada en servei per al 2024.
I una història que sembla no acabar-se, la de si el Ripollès ha de participar o no en aquesta consulta sobre els Jocs d'hivern del 2030. Doncs bé, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, no ha tancat la porta al Ripollès, al Berguedà i al Solsonès a participar en aquesta consulta sobre aquests Jocs d'hivern.
Malgrat la decisió inicial de no incloure'ls, la consellera ha explicat aquest dimarts, després de reunir-se amb els alcaldes i alcaldesses del Ripollès, que es valoraran tots els escenaris i es parlarà a nivell de govern.
Ens interessava molt escoltar totes les alcaldesses i alcaldes i tots els grups comarcals, fins i tot els de l'oposició, per tant hem escoltat absolutament a tothom des d'un punt de vista institucional i per tant en aquest sentit ara el que farem és parlar a nivell de govern, valorar tots els escenaris perquè òbviament doncs, havíem pres una decisió amb uns paràmetres i en tot cas hem de veure com s'articula.
El president del Consell Comarcal del Ripollès, Quim Colomer, insisteix.
Jo crec que el govern no es pot permetre deixar de banda doncs, un Ripollès en el qual hi hem manifestat doncs, tots els càrrecs electes de la comarca doncs, que es vol ser presents doncs, amb aquesta votació. I quan dic tots, vull dir, em refereixo a tots els grups polítics, inclús al grup polític doncs, de la consellera. Per tant, sí, esperem doncs, que aquesta reunió doncs, hagi servit doncs, per entrar en aquesta votació.
D'aquesta manera, les paraules de Vilagrà mantenen viva l'esperança de participar en la consulta. La consellera ha destacat la inclusió de Tosses, com a municipi on pertany una part de la Molina, a la taula de representació territorial.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I ara és el moment de la cultura. Marta Puig en rebrà les ales a la cultura d'Olot. Nascuda a la ciutat el 1943, l'actriu acumula una llarga trajectòria en el món teatral i cinematogràfic, on va començar-hi amb tan sols 20 anys.
Després d'una llarga carrera escènica i televisiva, Puig fa anys que dirigeix obres de teatre desinteressadament a l'Orfeu Olotí. Ara l'Ajuntament vol reconèixer la seva tasca a favor del teatre amateur de la ciutat.
Nascuda a Olot el 1943, Marta Puig va marxar a Màlaga amb només 20 anys i va triomfar posteriorment a Madrid com a actriu. Amb una carrera professional de més de 50 anys. Ha actuat en nombroses obres de teatre i sèries de televisió. Ha intervingut en propostes com Los habitantes de la casa deshabitada, Sálvese quien pueda o Melocotón en almíbar, entre moltes altres. A la televisió va destacar en sèries com La verdad de Laura o Escenas de matrimonio. Des de fa anys i un cop jubilada, Puig s'ha dedicat a fer de directora teatral a l'Orfeó Popular Olotí, on va pujar per primera vegada a l'escenari. D'aquesta manera segueix lligada al teatre i dirigeix desinteressadament els seus coneixements del món escènic cap a les noves generacions d'actors. Amb les ales a la cultura, l'Ajuntament vol reconèixer la tasca de Marta Puig en favor del teatre de la ciutat i en especial el que s'elabora des de l'Orfeó Popular Olotí. L'entrega del guardó tindrà lloc el dissabte 7 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Principal. Les ales a la cultura és un guardó que entrega l'Ajuntament d'Olot anualment i que distingeix una persona o entitat que hagi contribuït en el món cultural de la ciutat. El 2021 el reconeixement va anar a mans de los hermanos Luque. 5 minuts més.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Temps ara pels esports. Isaac Aparti s'ha proclamat campió d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical. El corredor olotí no s'esperava un resultat tan bo i en declaracions a Ràdio Olot reconeix que no hi ha millor manera de començar la temporada.
El juliol disputarà el Mundial a Andorra i ara encara el segon campionat d'Espanya, aquest en la disciplina de línia.
Ens ho explica en Roger Isern.
Isaac Aparti s'enfila fins al lloc més alt del podi en el campionat d'Espanya sub-23 de quilòmetre vertical. Era la primera prova de la temporada per a Aparti i va aconseguir la victòria amb un temps de 40 minuts i 25 segons. Una prova disputada al municipi de Urdes, a Càceres, amb una gran duresa, 1.000 metres de desnivell positiu. Els rivals del Garrotxí eren de gran nivell i això encara dona més valor a la seva victòria. En declaracions a Ràdio Olot, Isaac Aparti es mostra content per un triomf que qualifica com a inesperat.
Va anar superbé, em vaig trobar superbé aquest campionat. Ja et dic, no tenia les expectatives de poder fer podi perquè hi havia un nivellarro molt gran i res, vaig començar a darrere dels primers i em vaig anar trobant bé i, ostres, em vaig sorprendre i vaig arribar a dalt que anava primer i supercontent. No m'ho podia creure.
Aquesta victòria és molt més que un campionat. Isaac Aparti ha obtingut una plaça per al Mundial que se celebrarà a Andorra el mes de juliol. Per segona vegada participarà a la màxima prova de la temporada de quilòmetre vertical. Aparti explica les claus perquè el seu gran objectiu ja sigui una realitat.
Jo l'objectiu de l'any serien participar en els mundials sub-23, que són els mundials juvenils dels joves, que va dels 16 fins als 23 anys. Jo estic a la categoria de 20 a 23 i els requisits per participar en aquest campionat del món només porten els primers seleccionats al campionat estatal. I porto anys i anys intentant tinar i sempre he quedat segon, tercer i no m'ho esperava gens que aquest any podria quedar primer.
Les pròximes cites d'Isaac Aparti seran el campionat d'Espanya en línia i els campionats de Catalunya, proves on vol seguir optant a les places de la part alta i que siguin de preparació pel Mundial. El corredor del Club Natació Olot i l'Esportiva no va ser l'únic garrotxí que va destacar el campionat d'Espanya de quilòmetre vertical. Aniol Pujiula, del GECA i l'Invers Team, va pujar al tercer lloc del podi de la categoria júnior.
La selecció albanesa de futbol s'entrena a la Garrotxa. Aquests dies ho fa a les instal·lacions de Roi Albert, a la Vall d'en Bas.
Albània serà el rival de la selecció espanyola aquest dissabte a Cornellà al Prat. Les seleccions d'Anglaterra i Polònia també es van interessar per concentrar-se a Roi Albert, però ho van acabar descartant per la poca oferta hotelera del territori.
El Training Center de Roi Albert acull per primera vegada una selecció internacional. És l'albanesa que disputarà un partit amistós aquest dissabte davant la selecció espanyola a l'estadi del Real Club Deportiu Espanyol. Al mes de març les competicions estan en curs i no és temporada de veure clubs a les instal·lacions, però en aturades FIFA com aquesta és una oportunitat de veure-hi seleccions. El gerent de l'empresa Roi Albert, Eudald Morera, explica en declaracions a Ràdio Olot com va sorgir l'oportunitat.
Ens van oferir l'oportunitat de poder atendre'ls, de poder-los detenir, i durant tota la setmana varen arribar dilluns, estan a l'hotel Vall de Bas, estan entrenant les instal·lacions del Roi Albert, i malgrat el temps, doncs la veritat és que ahir va poder entrenar, avui també, i bé, no és la millor targeta de presentació, perquè ens agradaria que el temps ens hi acompanyés, però bé, també estan acostumats ells a aquest tipus de climatologia, per tant, tampoc ho troben tan estrany.
També hi va haver converses amb la selecció anglesa i la polonesa perquè s'entrenessin uns dies a terres garrotxines. L'opció no ha estat possible per la poca oferta hotelera del territori. Les seleccions necessiten unes 60 habitacions per la seva estada, una petició que cap hotel de la comarca pot oferir. Morera en dona els detalls.
Estem treballant, de fet hem estat molt a punt de tenir, per exemple, la selecció anglesa, hem tingut molt a punt de tenir la selecció de Polònia, hem tingut molt a punt de tenir algunes de les grans seleccions, però tenim un hàndicap a la comarca de la Garrotxa, i és de que no tenim suficients places hoteleres. Aquest és un dels reptes que evidentment tenim. Les instal·lacions per als equips són més que suficients, tant en quant a gimnàs, vestidors, terrenys de joc, però segons quin tipus de selecció doncs necessiten entre 60 i 70 habitacions.
La selecció albanesa de futbol s'entrenarà tota aquesta setmana a la Vall d'en Bas per preparar el partit davant la selecció espanyola, que es disputarà dissabte a 7:45 del vespre a Cornellà al Prat.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.